amb Marta Pardell.
Revés Esquerra Republicana al Parlament. El PSC i Junts han unit esforços i han tombat el pla pilot de la renda bàsica universal, juntament amb Ciutadans, Vox i el PP. Un pla inclòs en la llei d'acompanyament als pressupostos i que s'ha votat a la Comissió d'Economia, que ha deixat ja enllestit els comptes perquè es votin definitivament al ple de divendres vinent. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero, justifica la decisió.
I respectant aquest esperit de que no hi hagi prova pilot el 2023 i que no gastem ni un euro, no té sentit aprovar una assignació. I com que aquest text estava aprovat sense el nostre acord, doncs el que diem és suprimim aquesta assignació que va en la línia i amb l'esperit del que hem acordat.
És divendres 3 de març de 2023 i tenim més titulars. La família de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent ha volgut deixar clar que es deia Alana i no Ivan. Sònia Kerr.
Ha estat en una carta que els pares han enviat a La Vanguardia des de Ràdio Sallent. Confirmen el desig de la família que sigui tractada com una noia.
L'Hospital Comarcal del Pallars podrà practicar avortaments quirúrgics i farmacològics a partir d'aquest mateix mes.
A banda del Pallars, les dones del Pirineu també podran interrompre voluntàriament l'embaràs als hospitals de la Seu d'Urgell, la Vall d'Aran i el de la Cerdanya. La consellera Tània Verge ha volgut remarcar l'objectiu de la mesura.
Que totes les dones, visquin on visquin, puguin exercir el dret a l'avortament, tant amb el mètode farmacològic com amb el mètode quirúrgic, arreu del territori.
El Ministeri de Transports assumeix el projecte de cobrir 200 metres de la B20 al seu pas per Santa Coloma de Gramenet.
Així s'hi ha compromès la ministra Raquel Sánchez.
Recuperem un projecte que ja va presentar, un avantprojecte que va presentar l'Ajuntament. Pensem que és un bon punt de partida, però que s'ha d'actualitzar.
Això implica que els barris de Riera Alta i Singuerlín, separats per la ronda, quedarien connectats.
En Cultura, de Goll de Gom presenta el musical L'Alegria que passa.
És el darrer espectacle de creació pròpia de la companyia abans de l'adeu definitiu amb Maricel l'any vinent. L'estrena oficial serà dilluns vinent, 6 de març, al Teatre Poliorama de Barcelona.
Pel que fa als esports, Eduard Cabré, el Barça és més a prop de la final de la Copa del Rei de futbol.
Els blaugranes es van imposar per 0-1 al camp del Real Madrid, tallant així una ratxa negativa i encarrilant la classificació. La tornada jugarà el dia 5 d'abril a l'Spotify Camp Nou.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Aquest divendres ja està sent d'un temps completament estable, tranquil, més aviat assolellat. Una miqueta de boirina hi havia aquest matí cap al prelitoral i també a la Catalunya central. Mala visibilitat a prop de les àrees més urbanes i industrials del país, però la tendència d'aquesta suavitat i d'aquest temps completament assolellat ha de continuar al llarg d'aquesta tarda. Per tant, molt pocs núvols, 4 de prims que aniran entrant des del nord, també alguns d'enganxats. A l'Alt Pirineu, bàsicament, a l'extrem nord del Pallars Sobirà i també a la Vall d'Aran, i una temperatura que aquesta tarda serà més suau que no pas la d'ahir. La bonança impararà a tot el territori i una mica de vent, que sí que s'haurà de tenir en compte, sobretot al nord del Cap de Begur, així com al Delta de l'Ebre, una mica de vent de dalt o de tramuntana. El cap de setmana, de sol, tant demà com diumenge. El vent anirà de baixa, això farà també que l'estat del mar sigui molt més tranquil. I les temperatures molt diferenciades entre el dia i la nit. Les matinades fredes i amb gelades. Les tardes molt agradables, ja de preprimavera. Ho seguirem aquí a la xarxa.
Molta varietat de cara a aquest cap de setmana pel que fa al temps, doncs. Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El PSC i Junts per Catalunya, juntament amb Ciutadans, Vox i el PP, han tombat el pla pilot de la renda bàsica universal, inclòs a la llei d'acompanyament als pressupostos. Ho han fet a la Comissió d'Economia, que ha deixat enllestits els comptes perquè es votin definitivament al ple de divendres vinent. Aquest pla pilot és un dels compromisos d'investidura contret per Esquerra Republicana amb la CUP. Parlament, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Un article de la llei d'acompanyament diu que es designaran diners per fer la prova pilot de renda bàsica universal, però no en fixa cap quantitat. En comissió s'ha aprovat l'esmena presentada pel PSC que demana eliminar aquest article. Ho ha explicat la portaveu parlamentària socialista, Alicia Romero.
I respectant aquest esperit de que no hi hagi prova pilot el 2023 i que no gastem ni un euro, no té sentit aprovar una assignació. I com que aquest text estava aprovat sense el nostre acord, doncs el que diem és suprimim aquesta assignació que va en la línia i amb l'esperit del que hem acordat.
Només hi ha votat en contra Esquerra, En Comú Podem i la CUP. No obstant això, l'última paraula respecte a la renda bàsica la tindrà el ple del Parlament divendres que ve, perquè un sol grup podrà demanar que es voti el text inicial. La prova de la renda bàsica universal consistiria en seleccionar 5.000 persones que cobrarien un pagament fix durant 2 anys i altres 5.000 persones que no. Després es compararien els resultats dels dos grups per saber l'impacte emocional o físic, per exemple, i confrontarien els resultats amb l'impacte que genera el sistema actual de prestacions selectives.
Seguim al Parlament, ja que avui les autoritats espanyoles han deixat plantada la comissió d'investigació del cas Pegasus, que ha començat a rodar a la cambra. Esquerra, Junts i la CUP ho consideren un menysteniment, mentre que el PSC els defensa amunt.
Dels 11 citats avui a la comissió Pegasus, només hi ha anat l'exsíndic de Greuges, Rafael Ribó, que duia un barret per tapar les ferides al cap d'una operació recent. Els ministres, el defensor del pueblo i el jutge del Suprem s'han excusat per carta, però el president Pedro Sánchez i el fiscal general de l'Estat, Álvaro García, no han respost de cap manera. Els diputats independentistes ho han considerat un menysteniment. Un dels que ho ha dit és el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.
No m'imagino això a Alemanya, al Regne Unit, o a Dinamarca, per posar 3 casos que poden estar al nostre voltant. Quan els mecanismes de control democràtic es menystenen, vol dir que hi ha un descontrol democràtic a l'Estat espanyol.
El PSC ha dit que ja se sotmeten al control polític del Congrés i el Senat, on no hi ha, però, cap comissió d'investigació de l'espionatge a almenys 65 persones. Ribó ha dit que seria un honor que el Parlament defensés la prohibició de l'ús de Pegasus per protegir drets i llibertats.
Notícies en xarxa.
La família de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent ha volgut deixar clar avui que es deia Alana i no Ivan. Ha estat en una carta que ha enviat al diari La Vanguardia. Des de Ràdio Sallent confirmen el desig de la família que la víctima sigui tractada com una noia. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
L'entorn de la família ha sortit al pas de la confusió sobre si s'havia de referir a la víctima de l'accident de Sallent en el gènere femení o masculí, després que ell es volgués identificar com a Ivan, tot i que el seu nom original és Alana. Arran de la confusió, l'entorn de la família ha confirmat a Ràdio Sallent que vol que es dirigeixin a la seva filla com a Alana i en el gènere femení, perquè Ivan és el nom que es posava ell, però no el que la família li va posar. En tot cas, la família també matisa que no eren coneixedors de la intenció transgènere de la seva filla i que en qualsevol cas ho haurien respectat, però ells volen seguir pensant que era l'Alana i demana directament als mitjans de comunicació, sobretot, que es parli d'ella en femení. Un testimoni directament vinculat a la família ens explica també que per un grup de Telegram moltes persones han criticat aquesta decisió de la família, però insisteix que és la seva voluntat i que s'ha de respectar.
Justament la Direcció General de Joventut està formant aquests dies 170 professionals per prevenir les conductes suïcides entre adolescents i joves.
De fet, avui ha començat la formació, que consisteix a dotar d'eines als professionals que treballen amb adolescents i joves des dels ens locals i els centres d'atenció a la infància. L'objectiu és poder detectar i prevenir la conducta suïcida, treballant aspectes com els factors de risc, les estratègies de detecció o l'acompanyament a les famílies. El curs també ensenya els professionals a dissenyar intervencions preventives.
Us ho destacàvem en titulars. L'Hospital Comarcal del Pallars podrà practicar avortaments quirúrgics i farmacològics a partir ja d'aquest mateix mes. Ho han anunciat aquest migdia des del mateix centre hospitalari la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i el conseller de Salut, Manel Balcells. Ràdio Trem, Jordi Ubac.
A banda del Pallars, les dones del Pirineu també podran interrompre voluntàriament l'embaràs als hospitals de la Seu d'Urgell, la Vall d'Aran i el de la Cerdanya. La consellera Tània Verge ha qualificat el dia d'històric i ha volgut remarcar l'objectiu de la mesura.
Que totes les dones, visquin on visquin, puguin exercir el dret a l'avortament, tant amb el mètode farmacològic com amb el mètode quirúrgic, arreu del territori.
L'anunci d'aquest divendres suposa un pas endavant molt significatiu en l'accessibilitat de les dones de l'Alt Pirineu i l'Aran a serveis públics fonamentals per la garantia del dret al propi cos. Els col·lectius feministes del Pallars han celebrat l'anunci. Escoltem Maria Aleu.
Volem recordar que això va començar un 8 de març amb una penjada de cartells per part del col·lectiu. Fa 3 anys, i hem estat 3 anys fent pressió en aquest sentit, que la lluita feminista en aquest sentit ha sigut molt important. Era impensable que poguessin fer això als hospitals públics. Vull dir que estem molt contentes amb la notícia.
Fins ara, recordem, l'Hospital del Pallars només oferia l'avortament farmacològic, un servei implementat al centre ara fa exactament 2 anys.
Experts en transformació digital destaquen l'efecte positiu del paper com a eina d'estudi en contraposició als telèfons mòbils, tot i que l'estudi que recollíem ahir de la Universitat Oberta de Catalunya demostra que els joves tenen molts clars els canals que han de fer servir en cada situació. Un dels seus autors ha explicat avui a la xarxa que l'ús del mòbil per estudiar els provoca dispersió. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Les noves tecnologies tenen llums i ombres i Guillem García Brustenga ha posat l'accent avui en un dels contres dels mòbils. Distreuen els estudiants. És expert en detecció i anàlisi de tendències de l'e-learning innovation center de la UOC, que ha fet l'informe, i assegura que el format paper pot ajudar molt als universitaris i universitàries, sobretot si no saben administrar-se el temps.
Hi havia gent que defensava que el multitasking era bo i altres que no, etc. S'ha demostrat que no és bo. Quan fas una cosa, quan fas diverses coses a la vegada, el temps total és més del que hauria sigut fent una després de l'altra. El paper, el bo que té és que t'evita aquest multitasking. Si ho estàs fent amb el mòbil, contínuament els hi venen notificacions de xarxes socials, etcètera, etcètera, i això els hi provoca pues, dispersió.
Els estudiants encastats demanen continguts acadèmics en formats variats, ni tot en text, ni tot digital.
I no deixem de parlar dels menors, ja que infants amb dificultats de conducta molt pronunciada o amb la salut mental molt afectada és el perfil dels 16 nois i noies i adolescents que necessiten una acollida terapèutica professionalitzada. El nou model d'acolliment que impulsa el Departament de Drets Socials a través d'un pla pilot busca donar també una sortida familiar a aquests menors. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és millorar la qualitat de vida d'aquests infants i reparar el dany emocional que han patit. Criatures que no poden estar-se amb les seves famílies d'origen i que fins ara tampoc tenien cap model d'acollida que s'ajustés a les seves necessitats. Són infants i adolescents amb una cuirassa conductual molt dura per culpa de la seva situació de desempara. Josep Maria Forner és el director de l'Institut Català de l'Acolliment.
L'origen, diguéssim, de la campanya parla de l'armadura. Parla d'infants en el qual s'ha vestit una cuirassa tan forta, tan intensa en la seva personalitat, que el que fa és que no deixa, diguéssim, interactuar. Llavors el que vol és treballar terapèuticament perquè aquesta cuirassa es vagi estovant i que permeti una interacció positiva i beneficiosa per l'infant.
Famílies, però, amb un patró molt especialitzat, perquè, a més de brindar-los caliu familiar, hauran de fer-los acompanyament terapèutic. Per això, entre els requisits que s'han de complir, s'estableix que, com a mínim, un dels membres de la família disposi d'una qualificació professional acreditada i homologada en, per exemple, psicologia, educació social, magisteri o pedagogia.
El govern incorporarà més de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya els pròxims 3 anys. L'executiu ha presentat aquest migdia el projecte d'ampliar un 18% al parc de lloguer social fins al 2026, que actualment és de 55.000 habitatges.
L'executiu ha presentat aquest migdia el projecte d'ampliar un 18% al parc de lloguer social fins al 2026, que actualment és de 55.000 habitatges. Més de 3.600 d'aquests pisos seran propietat de la Generalitat, ja sigui per la promoció directa que fa l'Incasòl o per la compra d'habitatges ja construïts. I la resta s'obtindran impulsant la construcció per part de tercers, com ara agents socials, cooperatives i promotors. Actualment, només l'1,7% del parc d'habitatge de Catalunya es destina al lloguer social.
El Ministeri de Transports i Mobilitat assumeix el projecte de cobrir 200 metres de la B20 al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. Així s'hi ha compromès la ministra Raquel Sánchez, que ha visitat avui la zona amb l'alcaldessa Núria Parlon. Això implicaria que els barris de Riera Alta i el Singuerlín, separats ara per la ronda, quedessin connectats. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
El projecte comprèn 200 metres a tocar d'aquest espai. La cobertura de la B20 en aquest punt permetria connectar els barris colomencs de Riera Alta i Singuerlín. Això, però, queda encara lluny, sense data. Ara el Ministeri de Transport farà un estudi previ a l'avantprojecte a partir de la proposta que l'any 2009 va redactar l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. N'ha parlat la ministra de Transport i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Recuperem un projecte que ja va presentar, un avantprojecte que va presentar l'Ajuntament. Pensem que és un bon punt de partida, però que s'ha d'actualitzar i des d'aquesta perspectiva doncs nosaltres, el Ministeri, actualitzarem amb el suport i amb la col·laboració evidentment de l'Ajuntament aquest projecte i una vegada tinguem aquest estudi d'alternatives, de quina és la millor proposta, evidentment doncs consignarem pressupostàriament el que sigui necessari per fer realitat aquest projecte.
La B20 o Pota Nord a la Ronda Litoral es va construir a motiu dels Jocs Olímpics l'any 1992. Travessa Santa Coloma de Gramenet, però part del seu recorregut està cobert pel Parc Europa.
L'àrea metropolitana de Barcelona deixarà de posar plantes de temporada i aturarà el rec per aspersió als parcs que gestiona en els seus 36 municipis. Aquestes són només algunes de les mesures que ha posat en marxa per complir amb les restriccions que contempla la fase d'excepcionalitat a causa de la sequera. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per compensar l'aturada del rec per aspersió, l'AMB farà servir camions cisterna per regar amb aigua no potable i mantindrà, tot i que reduint el temps, el rec per degoteig, amb l'objectiu d'assegurar la subsistència de la vegetació amb el mínim consum d'aigua. A més, suprimirà les tasques de ressembra i posar a punt de gespes i prats regats que comportarien un important consum d'aigua. En el cas de les platges metropolitanes, es mantindrà el tancament de les dutxes i es procedirà a renovar les claus de pas de tots els elements per eliminar al màxim les pèrdues d'aigua a les conduccions. Dina Alsawi és la cap de servei de parcs de la AMB.
Serà una primavera, un moment de primavera que sempre estem acostumats a veure reverdir i a brotar, una mica amb la planta més estressada, amb cobertes pallisses, la planta no tan ufanosa perquè al cap i a la fi l'aigua és vida i és la que dona suport a aquesta estructura verda.
Segons dades de l'àrea metropolitana, en 15 anys, des de la greu sequera del 2008, el consum d'aigua per persona i dia als municipis metropolitans s'ha reduït dràsticament, passant dels 128 als 106 litres per persona i dia, molt per sota dels 230 litres que contempla el decret d'excepcionalitat actual. Al conjunt de Catalunya, la mitjana és de 117 litres i el d'Espanya de 133.
No deixem el medi ambient. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, tranquil·litza els alcaldes de l'Alt Empordà en relació als plans d'ordenació de l'espai marítim i assegura que la Generalitat jugarà un paper determinant en la subhasta de parcs eòlics. En una reunió a Castelló d'Empúries, Jordà ha defensat el parc experimental que impulsa el govern i insisteix que no s'instal·larà res abans del 2030. Empordà Televisió, Lídia Campsolines.
La trobada, que ha durat més de 2 hores i mitja, ha servit perquè la consellera Jordà tranquil·litzés els alcaldes dels municipis del litoral, que va des de Cadaqués fins a Begur. Jordà els ha dit que la Generalitat no permetrà cap pas per la implementació de macroparcs eòlics fins que no s'hagi executat una prova pilot.
I posarem a disposició, òbviament, aquesta plataforma d'assaig perquè ens entenguem, és com un endoll gegant on les empreses que vulguin optar en un futur, doncs, posar-se en aquesta zona per generar energia eòlica, doncs podran provar-la a través d'aquesta plataforma que posa a disposició la Generalitat per tenir-ne informació.
Els alcaldes han sortit contents de la reunió.
Però és molt bé, molt positiva. Hi ha més un tema que ens preocupa tots plegats. Els 8 ajuntaments, doncs, que hem creat aquesta comissió juntament amb la Generalitat.
Una quinzena de persones pertanyents a grups ecologistes s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries demanant que s'escolti la veu del territori.
La xarxa de comunicació local.
Terrassa torna a brillar amb el seu festival de jazz. Matinals a places i parcs, pícnic Jazz Vallparadís i la nova Jazzcava com a principal escenari de figures internacionals i de casa. 42è Festival Jazz Terrassa, del 8 al 26 de març. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Departament d'Interior invertirà 350.000 euros per modernitzar la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu d'Urgell, la més important que té la policia catalana a la regió de l'Alt Pirineu i l'Aran. Ho ha anunciat aquest migdia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
La principal acció d'aquesta reforma serà la instal·lació de plaques fotovoltaiques. També s'ha previst una millora dels tancaments amb portes i finestres i el canvi d'il·luminació a llums LED. Amb tot plegat es preveu estalviar fins a un 30% en el consum energètic de l'edifici en una ciutat marcada per les baixes temperatures a l'hivern. Joan Ignasi Elena destaca que això també permetrà millorar el benestar dels agents i dels usuaris.
És una inversió que té aquesta finalitat de millora de l'eficiència energètica, però que té una derivada també, i és que també millora les condicions de treball i les condicions d'estada a la comissaria. També pels qui venen els usuaris, els ciutadans i ciutadanes que usen la comissaria.
El projecte compta amb el suport dels fons Next Generation. Elena ha avançat que actualment també tenen previst fer millores semblants centrades en l'eficiència energètica a d'altres comissaries d'arreu de Catalunya.
Prèviament, aquest matí, el conseller Elena també ha inaugurat l'esperada reforma i ampliació del Parc de Bombers de Solsona. La infraestructura s'ha modernitzat, s'ha dotat de nous vehicles i l'espai pràcticament s'ha doblat, una demanda històrica de la població. Solsona FM, Roser Clotet.
Després de més de 20 anys de reivindicacions per remodelar el parc de bombers més antic de Catalunya i una inversió d'1,6 milions d'euros, Solsona ja té unes instal·lacions al dia. El conseller d'Interior ha destacat que aquesta infraestructura és un exemple més que demostra que els servidors públics han de tenir els mitjans necessaris per poder oferir els serveis en les millors condicions. Joan Ignasi Elena ha qualificat de valor extraordinari la coordinació entre els diversos agents implicats en l'extinció dels incendis del Solsonès de l'estiu.
I aquesta col·laboració de professionals, voluntaris, societat i administració, que és el que fa possible que abordem aquestes crisis, que són importants quan ens les ofereix malauradament l'acció humana i la natura, que em sembla que és molt, molt rellevant de destacar i que hem de seguir en aquesta direcció.
Des del Parc de Bombers de Solsona, en els últims 3 anys s'han realitzat un total de 4.000 intervencions.
I repassem altres notícies destacades del dia. La investigació apunta que la víctima de Sant Sadurní d'Anoia duia més d'un dia mort. Els Mossos investiguen quina implicació pot tenir en el succés la seva parella sentimental, un home de mitjana edat.
La policia va entrar ahir al pis de la víctima davant la preocupació del seu entorn perquè no havia anat a treballar en tota la setmana. Els agents el van trobar mort amb signes de violència. Avui la policia científica ha anat al domicili per recollir proves que puguin aclarir el crim. La investigació també se centra en localitzar la seva parella sentimental, un home de mitjana edat, per la seva possible relació amb el succés.
La Policia Nacional desmantella una granja de criptomonedes a un polígon industrial de Gandesa. Funcionava punxant il·legalment el corrent elèctric públic.
La companyia elèctrica va informar del frau, sospitant que podria ser una plantació de marihuana. Els agents hi van trobar potents elements de refrigeració i ventilació, així com 43 equips valorats amb més de 50.000 euros i aparells electrònics. Segons la policia, es tracta de la primera granja de mineria de criptomonedes a la demarcació.
És moment per la cultura. De Goll de Goma ha presentat el musical L'Alegria que passa. És el darrer espectacle de creació pròpia que fa la companyia abans del seu adeu definitiu, que serà amb Maricel l'any vinent. L'estrena oficial serà dilluns vinent, el 6 de març, i serà a Barcelona, en concret, al Teatre Poliorama. Gonzalo Larumbe, bon dia.
Bon dia. El musical és tot un homenatge a l'obra original de Santiago Rusiñol, de principis del segle XX. De fet, les cançons estan fetes a partir de fragments i pròlegs de l'autor. L'espectacle incorpora una fusió de llenguatge diferent amb disciplines com el rap, l'electrònica, la dansa o el cant. Tot i que el vestuari i l'escenari són actuals, traspuen el modernisme de Rusiñol i la societat catalana de l'època. Segons el director de l'obra, Marc Roig, a Catalunya mai s'ha vist una obra similar que considera de risc. L'obra narra la vida de dos mons enfrontats, el del poble i els dels artistes, que tenen les emocions totalment antagòniques.
I demà arrenca la 6a edició del Tarragona Sona Flamenc, que s'allargarà fins al 19 de març amb 250 activitats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Quique Colmenà, director del festival, detalla que aquesta edició arriba sense restriccions, motiu pel qual recupera l'activitat normal. El festival viurà un tret de sortida amb èxit exhaurint les entrades del concert inaugural de Chicuelo. Durant aquests dies passaran per la ciutat grans noms de l'escena, com el Niño de Elche o Álvaro Sola, i apostes locals com Joel Vargas o Sirocco, tot en espais reduïts i adequats per poder apropar al màxim al públic. El director rep aquesta edició com un festival amb una mirada contemporània però consagrat a la ciutat.
Proposta d'enguany és molt contemporània, molt atrevida, molt moderna i hi ha una molt bona resposta ja abans de començar, no? Crec que el que havia de ser i el que és el festival, un cop hem passat aquest parèntesi, diguem, del pandèmic, està, o sigui, té molt bona salut i ho demostra l'acceptació.
El programa s'omplirà amb classes obertes i xerrades. En definitiva, Colmenà defineix el Sona Flamenc com una visió àmplia i contemporània del flamenc, tot des d'una perspectiva catalana i de territori.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça és més a prop de la final de la Copa del Rei. Els blaugranes es van imposar per 0-1 al camp del Real Madrid, tallant una ratxa negativa i encarrilant la classificació. La tornada jugarà d'aquí un mes, el dia 5 d'abril, a Spotify Camp Nou. I és que un solitari autogol blanc després d'una acció entre Ferran Torres i Kessié, al final de la primera part, va suposar l'únic gol del partit. Els de Xavi Hernández va defensar aquest avantatge per sortir victoriosos del Santiago Bernabéu. Escoltem l'entrenador blaugrana.
El pla era tenir possessions llargues, jugar a camp contrari, guanyar duels per jugar molt temps al camp del Madrid, dominar el partit en pilota, però bé, tens davant un Madrid. En la línia defensiva hem estat molt bé, molt correctes. Des del mig del camp ha hagut de treballar, ha hagut de ser solidaris, tapant línies de passe dins. Molt bé, molt content del treball defensiu de l'equip, perquè també el treballem.
Per cert, que és previst que avui renovi Sergi Roberto, signi la seva renovació per una temporada més. El reusenc de 30 anys continuarà un any més amb un opcional en funció dels partits que jugui la propera temporada. Ja en hoquei sobre patins, Liceo i Voltregà ja són a les semifinals de la Copa del Rei i avui ja juguen els altres partits de quarts de final, és a dir, el Barça Igualada a partir de les 6 de la tarda i el Reus Calafell des de 8:45 del vespre. Marxem a Reus. Des de la Nova Ràdio ens informa l'Aleix Pérez.
El Reus Deportiu s'enfronta avui al Calafell a quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins. Com a derbi de la província, serà un partit apassionant. Malgrat el 4-0 dels Roig i Negres al Palau d'Esports, aquest enfrontament serà molt diferent. El Calafell és l'anfitrió i està rendint a un gran nivell a l'hoquei lliga, amb un Martí Casas estratosfèric que els ha permès escalar fins la segona posició. Sergi Aragonès, jugador del Reus Deportiu, ha destacat la complexitat del partit i com s'han preparat per enfrontar-lo.
Bé, doncs portem una setmana doncs, que ja estem molt centrats en aquesta competició. Ens fa molta gràcia jugar-la, perquè l'any passat doncs, vam arribar fins a l'últim passet, no?, per aconseguir el títol. Aquest any doncs, ja l'al·licient que es fa Calafell, amb un partit ja inaugural contra el Calafell, com bé has dit, i crec que doncs, l'equip arribava amb moltes ganes perquè és un derbi i això ja doncs, la gent ja et posa en tensió i a més doncs, amb l'escenari que hi haurà allà doncs, crec que l'equip està molt concentrat i unit per afrontar aquest partit.
El vencedor d'aquest partit jugarà demà mateix amb el guanyador del Barça Igualada.
I en bàsquet avui s'ha confirmat que Maria Araujo pateix una lesió al lligament encreuat anterior i es perd el que resta de temporada. L'Unigirona, el seu club, no ha comunicat encara el tractament, però tot fa pensar que haurà de passar pel quiròfan. I una nova mala notícia en clau de lesió pel bàsquet femení de casa nostra i en aquest cas pel Cadí la Seu. I és que Laura Penya també haurà de passar pel quiròfan per solucionar la luxació que pateix a l'espatlla esquerra, que va patir ja fa unes setmanes i que la feia participar en menys minuts durant els partits. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca To Leslie, una pel·lícula basada en una història real que pot suposar un Òscar per a la seva protagonista. També arriba Saint-Omer, el poble contra Laurence Colly. Una jove novel·lista segueix el judici contra una noia acusada de matar la seva filla. I ens tornem a endinsar en el món de la boxa amb Creed 3.
¿Se fundió toda esa pasta?
Toda.
¿Y dónde ha estado?
Me tocó la lotería. Soy la afortunada de la lotería.
Basada en fets reals, To Leslie explica la història d'una mare soltera de l'oest de Texas. Fa 6 anys va guanyar la loteria, però els diners van marxar en festes i alcohol. Quan és desnonada, s'apropa al seu fill amb l'objectiu de recuperar la seva vida. Andrea Riseborough, l'actriu protagonista, opta una estatueta als Premis Oscar.
Dime que soy buena.
Sap per què va matar la seva filla?
No ho sé. Espero que el judici em doni la resposta.
Saint-Omer, el poble contra Laurence Colly, gran premi del jurat al Festival de Venècia, ens presenta la Rama, una novel·lista que assisteix al judici contra la Laurence Colly. Ella és una jove acusada de matar la seva filla de 15 mesos. A mesura que avança la vista, les paraules de la Laurence i dels testimonis faran tremolar les conviccions de la Rama i posaran en dubte el mateix judici.
La teva mare és una dona trencada, ferida per la seva pròpia vida.
Estos últimos 7 años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos.
A Creed 3, l'Adonis Creed és una persona exitosa a la seva carrera i a la seva vida familiar. Quan un amic de la infància i antic prodigi de la boxa surt de la presó, en Creed pensa que mereix una oportunitat al ring. La trobada entre tots dos serà més que un combat. Per saldar comptes, l'Adonis haurà de posar el seu futur en risc i lluitar contra un boxador que no té res a perdre.
Tienes que dejar atrás el miedo. Dejar atrás la culpa. Dejar atrás el pasado y afrontar el presente.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Revés d'Esquerra Republicana al Parlament, el PSC i Junts han unit esforços i han tombat el pla pilot de la renda bàsica universal juntament amb Ciutadans, Vox i el PP. Un pla inclòs en la llei d'acompanyament als pressupostos i que s'ha votat a la Comissió d'Economia, que ha deixat enllestits els comptes perquè es votin definitivament al ple de divendres vinent. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero, justifica la decisió.
I respectant aquest esperit de que no hi hagi prova pilot el 2023 i que no gastem ni un euro, no té sentit aprovar una assignació. I com que aquest text estava aprovat sense el nostre acord, doncs el que diem és suprimim aquesta assignació que va en la línia i amb l'esperit del que hem acordat.
És divendres 3 de març de 2023 i tenim més titulars. El govern incorporarà més de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya els pròxims 3 anys. Sònia Kerr.
L'executiu ha presentat aquest migdia el projecte d'ampliar un 18% al parc de lloguer social fins al 2026, que actualment és de 55.000 habitatges.
La família de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent ha volgut deixar clar que es deia Alana i no Ivan.
Ha estat en una carta que els pares han enviat a La Vanguardia des de Ràdio Sallent, confirmen el desig de la família que sigui tractada com una noia.
L'Hospital Comarcal del Pallars podrà practicar avortaments quirúrgics i farmacològics a partir d'aquest mateix mes.
A banda del Pallars, les dones del Pirineu també podran interrompre voluntàriament l'embaràs als hospitals de la Seu d'Urgell, la Vall d'Aran i de la Cerdanya. La consellera Tània Verge ha volgut remarcar l'objectiu de la mesura.
Que totes les dones, visquin on visquin, puguin exercir el dret a l'avortament, tant amb el mètode farmacològic com amb el mètode quirúrgic, arreu del territori.
El Ministeri de Transports assumeix el projecte de cobrir 200 metres de la B20 al seu pas per Santa Coloma de Gramenet.
Així s'hi ha compromès la ministra Raquel Sánchez.
Recuperem un projecte que ja va presentar, un avantprojecte que va presentar l'Ajuntament. Pensem que és un bon punt de partida, però que s'ha d'actualitzar.
Això implica que els barris de Riera Alta i Singuerlín, separats per la ronda, quedarien connectats.
En Cultura de Goll de Gom presenta el musical L'Alegria que passa.
És el darrer espectacle de creació pròpia de la companyia abans de l'adeu definitiu amb Maricel l'any vinent. L'estrena oficial serà dilluns vinent al Teatre Poliorama de Barcelona.
Pel que fa als esports, Eduard Cabré, el Barça és més a prop de la final de la Copa del Rei de futbol.
Els blaugranes es van imposar per 0-1 al camp del Reial Madrid, tallant així una ratxa negativa i encarrilant la classificació. La tornada jugarà el dia 5 d'abril a l'Spotify Camp Nou.
I el temps, tant pel que fa el que ens espera les properes hores com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Aquest divendres ja està sent d'un temps completament estable, tranquil, més aviat assolellat. Una miqueta de boirina hi havia aquest matí cap al prelitoral i també a la Catalunya central. Mala visibilitat a prop de les àrees més urbanes i industrials del país, però la tendència d'aquesta suavitat i d'aquest temps completament assolellat ha de continuar al llarg d'aquesta tarda. Per tant, molt pocs núvols, 4 de prims, que aniran entrant des del nord, també alguns d'enganxats. A l'Alt Pirineu, bàsicament, a l'extrem nord del Pallars Sobirà i també a la Vall d'Aran, i una temperatura que aquesta tarda serà més suau que no pas la d'ahir. La bonança imperarà a tot el territori i una mica de vent, que sí que s'haurà de tenir en compte, sobretot al nord del Cap de Begur, així com al Delta de l'Ebre, una mica de vent de dalt o de tramuntana. El cap de setmana, de sol, tant demà com diumenge. El vent anirà de baixa, això farà també que l'estat del mar sigui molt més tranquil. I les temperatures molt diferenciades entre el dia i la nit. Les matinades fredes i amb gelades, les tardes molt agradables, ja de preprimavera. Ho seguirem aquí a la xarxa.
El control de so Ivan López a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El PSC i Junts per Catalunya, juntament amb Ciutadans, Vox i el PP, han tombat el pla pilot de la renda bàsica universal, inclòs en la llei d'acompanyament als pressupostos. Ha estat a la Comissió d'Economia que ha deixat enllestits els comptes perquè es votin definitivament al ple de divendres vinent. Aquest pla pilot és un dels compromisos d'investidura contret per Esquerra amb la CUP. Parlament, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Un article de la llei d'acompanyament diu que es designaran diners per fer la prova pilot de renda bàsica universal, però no en fixa cap quantitat. En comissió s'ha aprovat l'esmena presentada pel PSC que demana eliminar aquest article. Ho ha explicat la portaveu parlamentària socialista, Alicia Romero.
I respectant aquest esperit de que no hi hagi prova pilot el 2023 i que no gastem ni un euro, no té sentit aprovar una assignació. I com que aquest text estava aprovat sense el nostre acord, doncs el que diem és suprimim aquesta assignació que va en la línia i amb l'esperit del que hem acordat.
Només hi ha votat en contra Esquerra, En Comú Podem i la CUP. No obstant això, l'última paraula respecte a la renda bàsica la tindrà el ple del Parlament divendres que ve, perquè un sol grup podrà demanar que es voti el text inicial. La prova de la renda bàsica universal consistiria en seleccionar 5.000 persones que cobrarien un pagament fix durant 2 anys i altres 5.000 persones que no. Després es compararien els resultats dels dos grups per saber l'impacte emocional o físic, per exemple, i confrontarien els resultats amb l'impacte que genera el sistema actual de prestacions selectives.
Seguim al Parlament, ja que avui les autoritats espanyoles han deixat plantada la comissió d'investigació del cas Pegasus, que han engegat a la cambra. Esquerra, Junts i la CUP ho consideren un menysteniment, mentre que el PSC els defensa. Mont.
Dels 11 citats avui a la comissió Pegasus, només hi ha anat l'exsíndic de Greuges, Rafael Ribó, que duia un barret per tapar les ferides al cap d'una operació recent. Els ministres, el defensor del pueblo i el jutge del Suprem s'han excusat per carta, però el president Pedro Sánchez i el fiscal general de l'Estat, Álvaro García, no han respost de cap manera. Els diputats independentistes ho han considerat un menysteniment. Un dels que ho ha dit és el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.
No m'imagino això a Alemanya, al Regne Unit, o a Dinamarca, per posar 3 casos que poden estar al nostre voltant. Quan els mecanismes de control democràtic es menystenen, vol dir que hi ha un descontrol democràtic a l'Estat espanyol.
El PSC ha dit que ja se sotmeten al control polític del Congrés i el Senat, on no hi ha, però, cap comissió d'investigació de l'espionatge a almenys 65 persones. Ribó ha dit que seria un honor que el Parlament defensés la prohibició de l'ús de Pegasus per protegir drets i llibertats.
Notícies en xarxa.
El govern incorporarà més de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya els pròxims 3 anys.
L'executiu ha presentat aquest migdia el projecte d'ampliar un 18% al parc de lloguer social fins al 2026, que actualment és de 55.000 habitatges. Més de 3.600 d'aquests pisos seran propietat de la Generalitat, ja sigui per la promoció directa que fa l'Incasòl o per la compra d'habitatges ja construïts. I la resta s'obtindran impulsant de la construcció per part de tercers, com ara agents socials, cooperatives i promotors. Actualment, només un 1,7% del parc d'habitatge de Catalunya es destina actualment a lloguer social.
La família de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent ha volgut deixar clar que es deia Alana i no Ivan en una carta canviada a La Vanguardia. Des de Ràdio Sallent confirmen també el desig de la família que la víctima sigui tractada com una noia. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
L'entorn de la família ha sortit al pas de la confusió sobre si s'havia de referir a la víctima de l'accident de Sallent en el gènere femení o masculí, després que ell es volgués identificar com a Ivan, tot i que el seu nom original és Alana. Arran de la confusió, l'entorn de la família ha confirmat a Ràdio Sallent que vol que es dirigeixin a la seva filla com a Alana i en el gènere femení, perquè Ivan és el nom que es posava ell, però no el que la família li va posar. En tot cas, la família també matisa que no eren coneixedors de la intenció transgènere de la seva filla i que en qualsevol cas ho haurien respectat, però ells volen seguir pensant que era l'Alana i demana directament als mitjans de comunicació, sobretot, que es parli d'ella en femení. Un testimoni directament vinculat a la família ens explica també que per un grup de Telegram moltes persones han criticat aquesta decisió de la família, però insisteix que és la seva voluntat i que s'ha de respectar.
Justament la Direcció General de Joventut està formant 170 professionals per prevenir les conductes suïcides entre adolescents i joves.
Avui ha començat de fet aquesta formació, que consisteix a dotar d'eines als professionals que treballen amb adolescents i joves des dels ens locals i els centres d'atenció a la infància. L'objectiu és poder detectar i prevenir la conducta suïcida treballant aspectes com els factors de risc, les estratègies de detecció o l'acompanyament a les famílies. El curs també ensenya als professionals a dissenyar intervencions preventives.
L'Hospital Comarcal del Pallars podrà practicar avortaments quirúrgics i farmacològics a partir d'aquest mateix mes. Ho han anunciat aquest migdia des del centre hospitalari la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, i el conseller de Salut, Manel Balcells. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
A banda del Pallars, les dones del Pirineu també podran interrompre voluntàriament l'embaràs als hospitals de la Seu d'Urgell, la Vall d'Aran i el de la Cerdanya. La consellera Tània Verge ha qualificat el dia d'històric i ha volgut remarcar l'objectiu de la mesura.
Que totes les dones, visquin on visquin, puguin exercir el dret a l'avortament, tant amb el mètode farmacològic com amb el mètode quirúrgic, arreu del territori.
L'anunci d'aquest divendres suposa un pas endavant molt significatiu en l'accessibilitat de les dones de l'Alt Pirineu i l'Aran a serveis públics fonamentals per la garantia del dret al propi cos. Els col·lectius feministes del Pallars han celebrat l'anunci. Escoltem Maria Aleu.
Volem recordar que això va començar un 8 de març amb una penjada de cartells per part del col·lectiu. Fa 3 anys, i m'ha estat 3 anys fent pressió en aquest sentit, que la lluita feminista en aquest sentit ha sigut molt important. Era impensable que poguessin fer això als hospitals públics. Vull dir que estem molt contentes amb la notícia.
Fins ara, recordem, l'Hospital del Pallars només oferia l'avortament farmacològic, un servei implementat al centre ara fa exactament 2 anys.
El govern central confia a finançar amb fons Next Generation el projecte per reindustrialitzar la central de Vandellòs 1 i convertir-la en un centre de protonteràpia. Avui s'han presentat els detalls d'aquesta iniciativa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Un acte en el qual han donat suport diversos representants de l'administració pública del territori. Entre ells, el subdelegat del govern d'Espanya a Tarragona, Santiago Castellà, ha manifestat que buscaran suports econòmics als fons europeus per fer realitat aquest projecte. Per fer-ho possible, ha assegurat que s'acceleraran les dates, posant en marxa la primera fase al 2026, 2 anys abans del previst. Aquesta primera etapa haurà de permetre engegar el centre d'investigació abans de crear els equipaments de tractament. A més, l'alcalde de Vandellòs ha detallat que el projecte buscarà finançaments públic o privats.
Necessitem la Generalitat perquè des del punt de vista, diguem-ne, de la gestió és qui se n'ha de fer càrrec, que presència, i veurem el grau també del sector privat, perquè és una tecnologia cara, és una tecnologia capdavantera que necessita un manteniment continuat i una assistència continuada.
García ha explicat també que el projecte ha estat traslladat també als titulars de terreny i a Enresa, empresa que s'ha d'encarregar del desmantellament de la planta. Durant l'acte s'han refermat també la voluntat que aquest sigui un centre públic, el que el convertirà en un pioner a l'estat espanyol.
Infants amb dificultats de conducta molt pronunciades o amb salut mental molt afectada. Aquest és el perfil dels 16 infants i adolescents que necessiten una acollida terapèutica professionalitzada. El nou model d'acolliment impulsat pel Departament de Drets Socials, que a través d'un pla pilot busca donar també una sortida familiar a aquests menors. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és millorar la qualitat de vida d'aquests infants i reparar el dany emocional que han patit. Criatures que no poden estar-se amb les seves famílies d'origen i que fins ara tampoc tenien cap model d'acollida que s'ajustés a les seves necessitats. Són infants i adolescents amb una cuirassa conductual molt dura per culpa de la seva situació de desempara. Josep Maria Forner és el director de l'Institut Català de l'Acolliment.
L'origen, diguéssim, de la campanya parla de l'armadura. Parla d'infants en el qual s'ha vestit una cuirassa tan forta, tan intensa en la seva personalitat, que el que fa és que no deixa, diguéssim, interactuar. Llavors el que vol és treballar terapèuticament perquè aquesta cuirassa es vagi estovant i que permeti una interacció positiva i beneficiosa per l'infant.
Famílies, però, amb un patró molt especialitzat, perquè, a més de brindar-los i caliu familiar, hauran de fer-los acompanyament terapèutic. Per això, entre els requisits que s'han de complir, s'estableix que, com a mínim, un dels membres de la família disposi d'una qualificació professional acreditada i homologada en, per exemple, psicologia, educació social, magisteri o pedagogia.
El Ministeri de Transports i Mobilitat assumeix el projecte de cobrir 200 metres de la B20 al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. Així s'hi ha compromès la ministra Raquel Sánchez, que ha visitat la zona, amb l'alcaldessa Núria Parlon. Això implicaria que els barris de la Riera Alta i el Singuerlín, separats ara per la Ronda, quedarien connectats. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
El projecte comprèn 200 metres a tocar d'aquest espai. La cobertura de la B20 en aquest punt permetria connectar els barris colomencs de Riera Alta i Singuerlín. Això, però, queda encara lluny, sense data. Ara el Ministeri de Transport farà un estudi previ a l'avantprojecte a partir de la proposta que l'any 2009 va redactar l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. N'ha parlat la ministra de Transport i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
recuperem un projecte que ja va presentar, un avantprojecte que va presentar l'Ajuntament. Pensem que és un bon punt de partida, però que s'ha d'actualitzar, i des d'aquesta perspectiva, doncs nosaltres, el Ministeri, actualitzarem amb el suport i amb la col·laboració, evidentment, de l'Ajuntament, aquest projecte, i una vegada tinguem aquest estudi d'alternatives, de quina és la millor proposta, evidentment, doncs consignarem pressupostàriament el que sigui necessari per fer realitat aquest projecte.
La B20 o Pota Nord de la Ronda Litoral es va construir a motiu dels Jocs Olímpics l'any 1992. Travessa Santa Coloma de Gramenet, però part del seu recorregut està cobert pel Parc Europa.
L'àrea metropolitana de Barcelona deixarà de posar plantes de temporada i aturarà el rec per aspersió als parcs que gestionen els seus 36 municipis. Aquestes són només algunes de les mesures que ha posat en marxa per complir amb les restriccions que contempla la fase d'excepcionalitat per la sequera. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per compensar l'aturada del rec per aspersió, l'AMB farà servir camions cisterna per regar amb aigua no potable i mantindrà, tot i que reduint el temps, el rec per degoteig amb l'objectiu d'assegurar la subsistència de la vegetació amb el mínim consum d'aigua. A més, suprimirà les tasques de ressembra i posar de punt de gespes i prats regats que comportarien un important consum d'aigua. En el cas de les platges metropolitanes, es mantindrà el tancament de les dutxes i es procedirà a renovar les claus de pas de tots els elements per eliminar al màxim les pèrdues d'aigua a les conduccions. Dina Alsawi és la cap de servei de parcs de la MB.
Serà una primavera, un moment de primavera que sempre estem acostumats a veure reverdir i a brotar, una mica amb la planta més estressada, amb cobertes pallisses, la planta no tan ufanosa, perquè al cap i a la fi l'aigua és vida i és la que dona suport a aquesta estructura verda.
Segons dades de l'àrea metropolitana, en 15 anys, des de la greu sequera del 2008, el consum d'aigua per persona i dia als municipis metropolitans s'ha reduït dràsticament, passant dels 128 als 106 litres per persona i dia, molt per sota de els 230 litres que contempla el decret d'excepcionalitat actual. Al conjunt de Catalunya, la mitjana és de 117 litres i el d'Espanya de 133.
La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, tranquil·litza els alcaldes de l'Alt Empordà en relació als plans d'ordenació de l'espai marítim i assegura que la Generalitat jugarà un paper determinant en la subhasta de parcs eòlics. En una reunió a Castelló d'Empúries, la consellera ha defensat el parc experimental que impulsa el govern i insisteix que no s'instal·larà res abans del 2030. Empordà Televisió, Lídia Campsolines.
La trobada, que ha durat més de 2 hores i mitja, ha servit perquè la consellera Jordà tranquil·litzés els alcaldes dels municipis del litoral, que va des de Cadaqués fins a Begur. Jordà els ha dit que la Generalitat no permetrà cap pas per la implementació de macroparcs eòlics fins que no s'hagi executat una prova pilot.
I posarem a disposició, òbviament, aquesta plataforma d'assaig, perquè ens entenguem, és com un endoll gegant on les empreses que vulguin optar en un futur, doncs, posar-se en aquesta zona per generar energia eòlica, doncs podran provar-la a través d'aquesta plataforma que posa a disposició la Generalitat per tenir-ne informació.
Els alcaldes han sortit contents de la reunió.
Però és molt bé, molt positiva. Hi ha més un tema que ens preocupa tots plegats. Els 8 ajuntaments, doncs, que hem creat aquesta comissió juntament amb la Generalitat.
Una quinzena de persones pertanyents a grups ecologistes s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries demanant que s'escolti la veu del territori.
La pagesia de les Terres de Lleida ha col·lapsat aquest matí la capital per protestar en contra dels danys soferts per la sobrepoblació de conills. Des de les 8 del matí, 2 tractorades han congestionat el trànsit dels principals eixos de la capital. UAU Lleida Ràdio, Catalina González.
Des de primera hora del matí, la ciutat de Lleida s'ha vist col·lapsada a causa de la mobilització de prop d'un centenar de tractors separats en 2 recorreguts. Les 2 tractorades s'han trobat a l'Avinguda Prat de la Riba amb l'objectiu d'arribar als serveis territorials d'agricultura. Allà s'hi ha plegat centenars de persones per entregar el manifest al director dels serveis territorials, Ferran Noguera. Després d'un primer moment de tensió, on uns quants manifestants han intentat ingressar a l'edifici, s'han llançat proclames exigint solucions immediates a la problemàtica. Pere Roquer, president de Saja, exposa el conflicte que tenen els pagesos envers aquesta plaga de conills.
I avui, que estem tots a un aquí, s'ha de dir, tirarem fosfur d'alumini, vulguin o no vulguin, perquè s'ha de matar els putos conills i s'ha d'autoritzar la caça massiva de jabalís, de cabirols i de cèrvols que estan fotent tots els camps a la merda.
Els manifestants han continuat a la tractorada fins a la seu de la subdelegació del govern estatal a Lleida per entregar-li el manifest també al subdelegat José Crespí.
I passem també per Girona, hem de canviar de capital, ja que l'Ajuntament ha celebrat un ple extraordinari aquest matí en relació a l'Institut Narcís Xifra. El plenari ha desestimat, finalment, la proposta d'intentar mantenir les 2 línies d'ESO del centre en una decisió que ha estat molt ajustada. Girona FM, Pau Villafañe.
Amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, que ha estat decisiu després d'un empat amb els vots en contra de l'equip de govern, els vots a favor de Guanyem, el PSC i el regidor no adscrit i l'abstenció de Ciutadans. PSC i Guanyem, els partits convocants del ple extraordinari, han lamentat la decisió unilateral d'ensenyament, mentre que l'equip de govern ha explicat que tenir un centre de formació professional integrat és una oportunitat que no es pot deixar escapar. Adam Bertran és el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Girona.
És una bona oportunitat pel Xifra, pel barri de Pontmajor, per Girona i per tota la demarcació. I ho és, i ho afirmo rotundament, per les mateixes raons que ens van dur a validar aquesta proposta per unanimitat després de 3 mesos de reunions, converses i moltes consideracions que s'han tingut en compte per aconseguir les màximes garanties. Garanties que és el que es demanava unànimament per tal de poder avalar aquesta proposta, i garanties és el que hem aconseguit. Garanties per a tots els infants i joves que tindran noves oportunitats a d'altres centres amb un acompanyament de transport específic i adaptat a les seves necessitats.
Un ple on la regidora de Ciutadans, Míriam Pujola, que s'ha abstingut, ha acusat algun regidor d'haver filtrat el seu número de telèfon personal perquè membres de les AMPA la pressionessin per canviar el seu vot.
I repassem altres notícies destacades del dia. La investigació apunta que la víctima de Sant Sadurní d'Anoia duia més d'un dia mort. Els Mossos investiguen quina implicació pot tenir en el succés la seva parella sentimental, un home de mitjana edat.
La policia va entrar ahir al pis de la víctima davant la preocupació del seu entorn perquè no havia anat a treballar en tota la setmana. Els agents el van trobar mort amb signes de violència i avui la policia científica ha anat al domicili per recollir proves que puguin aclarir el crim. La investigació també se centra a localitzar la seva parella sentimental, un home de mitjana edat, per la seva possible relació amb el succés.
La Policia Nacional desmantella una granja de criptomonedes a un polígon industrial de Gandesa. Funcionava punxant la llum il·legalment.
La companyia elèctrica va informar del frau, sospitant que podria ser una plantació de marihuana. Els agents hi van trobar potents elements de refrigeració i ventilació, així com 43 equips valorats amb més de 50.000 euros i aparells electrònics. Segons la policia, es tracta de la primera granja de mineria de criptomonedes a la demarcació.
I la T16, en format T-Mobilitat, arriba ja a les 6 corones de l'Autoritat del Transport Metropolità.
El títol per a nens i joves d'entre 4 i 16 anys ja havia fet el traspàs a l'entorn de la zona 1, on hi ha més de 230.000 targetes en funcionament. Ara les famílies de la resta de corones, que representen unes 100.000 targetes, començaran a rebre progressivament el nou format sense fer cap gestió.
És moment per a la cultura. De Goll de Goma ha presentat el musical L'Alegria que passa. És el darrer espectacle de creació pròpia que fa la companyia abans de dir l'adeu definitiu, que serà amb Maricel l'any vinent. L'estrena oficial serà dilluns vinent al Teatre Poliorama de Barcelona. Gonzalo Larumbe, bon dia.
Bon dia. El musical és tot un homenatge a l'obra original de Santiago Rusiñol de principis del segle XX. De fet, les cançons estan fetes a partir de fragments i pròlegs de l'autor. L'espectacle incorpora una fusió de llenguatge diferent amb disciplines com el rap, l'electrònica, la dansa o el cant. Tot i que el vestuari o l'escenari són actuals, traspuen el modernisme de Rusiñol i la societat catalana de l'època. Segons el director de l'obra, Marc Rosic, a Catalunya mai s'ha vist una obra similar que considera de risc.
D'agraïment profund a la Goll de Gom, perquè com a empresa privada que és, s'arrisca a fer creació. I mires al voltant i mires en el context teatral català i realment, com a compositor de teatre musical, trobo faltar espais on poder tenir aquest risc, no? I per mi és un gran repte i l'assumeixo sense por.
L'obra narra la vida de dos mons enfrontats, el del poble i els dels artistes, que tenen les emocions totalment antagòniques.
Gràcies, Gonzalo Larumbe, i ara és moment per a la informació esportiva. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça és més a prop de la final de la Copa del Rei. Els blaugranes es van imposar per 0-1 al camp del Real Madrid, tallant una ratxa negativa i encarrilant la classificació per aquesta final de la Copa del Rei de futbol. La tornada jugarà d'aquí a un mes, el dia 5 d'abril, a l'Spotify Camp Nou. I és que un solitari autogol blanc, després d'una acció entre Ferran Torres i Kessié, al final de la primera part, va suposar l'únic gol del partit. Els de Xavi Hernández van defensar aquest avantatge per sortir victoriosos del Santiago Bernabéu. Escoltem l'entrenador blaugrana.
El pla era tenir possessions llargues, jugar a camp contrari, guanyar duels per jugar molt temps al camp del Madrid, dominar el partit en pilota, però bé, tens davant un Madrid. A la línia defensiva hem estat molt bé, molt correctes. Des del mig del camp ha hagut de treballar, ha hagut de ser solidaris, tapant línies de passe dins. Molt bé, molt content del treball defensiu de l'equip, perquè també el treballem.
Per cert, que a hores d'ara s'està signant la renovació de Sergi Roberto, el migcampista reusenc, per una temporada més. El jugador del Barça continuarà, per tant, un any més amb opció a un segon any en funció dels partits que jugui la propera temporada. Ja en hoquei sobre patins, Liceo i Voltregà ja són a les semifinals de la Copa del Rei. Els de Sant Hipòlit van donar la gran sorpresa, imposant-se per un ajustat 2-3 i remuntant el partit, perdien 2-0, el Noia Freixenet. Mentre que els gallecs van superar amb més comoditat el Caldes per 7-2, Liceo i Voltregà es veuran ara les cares, serà demà, en la primera semifinal, al pavelló Joan Ortoll de Calafell, on avui es juguen els altres partits de quarts de final. Barça-Igualada a partir de les 6 i Reus-Calafell des de 8:45 del vespre. Marxem a Reus. Des de la nova ràdio ens informa l'Aleix Pérez.
El Reus Deportiu s'enfronta avui al Calafell a quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins. Com a derbi de la província serà un partit apassionant. Malgrat el 4-0 dels Roig i Negres al Palau d'Esports, aquest enfrontament serà molt diferent. El Calafell és l'anfitrió i està rendint a un gran nivell a l'hoquei lliga, amb un Martí Casas estratosfèric que els ha permès escalar fins la segona posició. Sergi Aragonès, jugador del Reus Deportiu, ha destacat la complexitat del partit i com s'han preparat per enfrontar-lo.
Bé, doncs portem una setmana doncs, que ja estem molt centrats en aquesta competició. Ens fa molta gràcia jugar-la, perquè l'any passat doncs, vam arribar fins a l'últim passet, no?, per aconseguir el títol. Aquest any doncs, ja l'al·licient que es fa Calafell, amb un partit ja inaugural contra el Calafell, com bé has dit. I crec que doncs, l'equip arribava amb moltes ganes, perquè és un derbi i això ja doncs, la gent ja et posa en tensió. I a més doncs, amb l'escenari que hi haurà allà, doncs, crec que l'equip està molt concentrat i unit per afrontar aquest partit.
El vencedor d'aquest partit jugarà demà mateix amb el guanyador del Barça Igualada.
I en patinatge artístic, el patinatge centrarà l'oferta televisiva de la xarxa Més per aquest cap de setmana. Viurem des de Granollers el Campionat de Catalunya de grups de show. Des de Ràdio Granollers ens informa l'Arnau Moya.
Cap de setmana de patinatge artístic a Granollers. Eduard Casals, vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge, ha valorat la idoneïtat de la pista de Granollers per fer el campionat, ja que no és fàcil trobar un lloc que tingui la capacitat per estar a l'altura d'aquesta destacada cita esportiva.
És important, el que passa que no hi ha gaires pavellons, realment. Pavellons són petits i no donen cabuda a tothom que vol. Cada vegada costa una miqueta més, la gent està molt interessada en veure els shows, perquè, de fet, són uns espectacles que agraden, no?, i que posen la pell de gallina.
La programació del 23è Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic l'obrirà dissabte a les 4 de la tarda als grups de show petits. El mateix dissabte també es disputarà la competició dels grups de show gran. Diumenge serà el torn de show júnior, els quartets júnior, i culminaran la competició els quartets sènior. Dissabte i diumenge el Palau d'Esports de la capital del Vallès Oriental s'omplirà de patins, colors, música i molt d'espectacle.
I en vol el Fracking Granollers obre aquest vespre a les 8 la 20a jornada de la Lliga Sobal. Els ballesans, que són segons a la classificació, amb 4 punts de marge sobre el tercer, reben el Cisne, que és el cué de la categoria, que només ha fet 4 victòries en 19 jornades. El Fracking encadena 2 derrotes a casa a la Lliga amb el Barça i el Logroño. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. L'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight.
it loud enough? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You think tonight?
'Cause I need your green light. Day and night, say the trouble mine. 'Cause I need your green light. Day and night, say the trouble mine.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El PSC i Junts per Catalunya, juntament amb Ciutadans, Vox i el PP, han tombat el pla pilot de la renda bàsica universal inclòs en la llei d'acompanyament als pressupostos. Ho han fet a la Comissió d'Economia, que han deixat enllestits els comptes perquè es votin definitivament al ple de divendres vinent. Aquest pla pilot és un dels compromisos d'investidura concret per Esquerra i la CUP. Un article de la llei d'acompanyament diu que es designaran diners per fer la prova pilot de la renda bàsica universal, però no en fixa cap quantitat. En comissió s'ha aprovat l'esmena presentada pel PSC que demana eliminar aquest article. Ho ha explicat la portaveu parlamentària socialista Alicia Romero.
I respectant aquest esperit de que no hi hagi prova pilot el 2023 i que no gastem ni un euro, no té sentit aprovar una assignació. I com que aquest text estava aprovat sense el nostre acord, doncs el que diem és suprimim aquesta assignació que va en la línia i amb l'esperit del que hem acordat.
Només hi ha votat en contra Esquerra, en Comú Podem i la CUP. La prova de la renda bàsica universal